sombrero de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Benvinguts, benvingudes, diumenge 17 de gener.
Asamblea de majaras.
De nou a la freqüència de Contrabanda FM. Benvingudes al Dominical. Que tota sogra voldria com a gendre. Pràcticament 24 anys amb antena. Cada dos diumenges, ara de 19 a 20:30.
Assemblea de Majara.
Doncs benvinguts, benvingudes, estem de nou aquí a l'Assemblea Majares, és un diumenge més, quinzenals, ja sabeu, fins als 8:30, i són ara mateix les 19:02, hem començat força puntuals, però en part també perquè de moment i fins al final del programa està un servidor sol del trident Majara habitual, Ernesto Che Majara, també pues, controlaran els botonets i la taula de so. Hem d'excusar l'absència una setmana més de Dormen les Tijeres, aquestes mesures i aquest context pandèmic l'obliguen a no poder desplaçar-se, però també en aquesta setmana Doctor Axiomas i Suma, i bueno, els tenim ahí, han caigut de la convocatòria, però bueno, no es preocupeu que potser en algun moment del programa pues, els podrem escoltar. Tot i així, per sort, no es preocupeu que no estaré sol, no m'escoltareu només a mi, i tenim preparat, com sempre, un parell d'entrevistes que esperem que us siguin del vostre interès. En el programa d'avui, ja us ho avanço, xerrarem en una primera part especialment de lo que ens afecta directament a Contraland FM. Ja sabeu, i si no us informem, que ara mateix tenim aturada la nostra emissió per FM. El 91.4 del dial de Barcelona ara mateix no estem emetent. Esperem poder-ho fer molt en breu i hi ha companys i companyes que ja estan treballant a tope, o sigui que en res podrem tornar a escoltar-nos, podem tornar a sortir pel dial, però volem explicar-vos, com ja ho hem anticipat en altres programes, les raons de per què aquesta aturada i quin és aquest context de retallades de llibertats a l'expressió i a la comunicació. Contrabanda FM se ha visto obligada este 19 de diciembre a parar su emisión ante el inminente precinto de su antena, fruto de la orden emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ejecutada por el Ayuntamiento de Barcelona. Ante este nuevo agravio contra la libertad de emisión, seguiremos luchando. Contrabanda FM nos toca, Contrabanda FM resisteix. Doncs d'això en volem xerrar i ho farem especialment amb Núria Reguero, que és la persona, una investigadora i també activista per la llibertat de comunicació i d'expressió, que ha impulsat juntament amb altra gent un comunicat de suport a Contrabanda i per denunciar el paper de les administracions i de les ràdios privades en tot aquest percal. Doncs ella ens explicarà, i després en la segona part parlarem amb la Judit, una membre de la campanya que ha impulsat el manifest per la renda bàsica ara. Ens explicarà una miqueta quin és el context i les reivindicacions que tenen. I després farem una miqueta d'agenda i, bueno, pues lo que surja. Tot això i més a Contrabanda FM, això és l'Assemblea Majares, i comencem, com sempre, donant guerra. Vinga, recordant el Boni i avisant a les ràdios privades, a les administracions públiques, que Contrabanda FM resisteix i seguirà sin dar tregua.
Claudicar. Esto empieza a ser un lado.
això, la solidaritat entre mitjans lliures segueix i no només ens podeu escoltar des de l'estreaming contrabanda.org, també ens podeu escoltar des de l'app que la gent de La Mosca TV pues, porta un temps engegant, lamosca.tv. Busqueu aquesta app on podreu seguir Ràdios Lliures i la seva pròpia emissió de telecomunitària. I per suposat, en el nostre cas, també des de les Ràdios Lliures Germanes del País Valencià, Ràdio Activa, que podeu seguir a la Vall d'Albaida i l'Alcoià des de radioactiva.cat, perdó, radioactiva.org. Ràdio Mistalera, la Xara Dènia, des del seu blog radiomistalera.blogspot.com. I Ràdio Malva, radiomalva.org, des de Pobles Marítims de València. I per suposat, des del nostre podcast majares.contrabanda.org podeu escoltar i descarregar els programes que gravem. FM se ha visto obligada este 19 de diciembre a parar su emisión ante el inminente precinto de su antena, fruto de la orden emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ejecutada por el Ayuntamiento de Barcelona. Ante este nuevo agravio contra la libertad de emisión, seguiremos luchando. Bueno, doncs esperem tenir, si tot està en ordre, a la Núria Reguero a l'altra banda del telèfon. Hola.
Hola, bona tarda i moltes felicitats per aquests 30 anys.
Bueno, moltes gràcies a tu també, a l'audiència, que al final és qui també fa que es puguin fer 30 anys, i a la gent que, sobretot des de l'activisme i també lluitar per la llibertat de comunicació, fa que pugui ser una realitat. I pues això ens porta una mica també al voler xerrar amb tu avui. L'audiència sap que portem pràcticament 3 setmanes sense emetre per FM. Ara mateix és una situació que diguem que li ha tocat a Contraland FM haver de desmuntar l'antena i no poder seguir en el dial de Barcelona, però denunciem sempre que hi ha un context de buit legal i de no reconèixer la realitat d'aquests mitjans lliures. I amb tot aquest panorama, doncs, i perquè varia gent, diem, afí i que esteu treballant i investigant sobre això, heu tret un comunicat de suport, volíem que ens expliquessis una mica també pues això, no? Aquest marc, que ja no només afecta Contrabanda, i el perquè heu tret aquest comunicat que ara explicarem també on podeu llegir i com us hi podeu adherir.
Bueno, primer de tot, insistir en que aquesta celebració ha de ser de ciutat, no? No només dels moviments socials i això, crec que també des de les diferents instàncies públiques haurien de fer-se d'alguna manera seva també aquesta celebració, no? Perquè tenir a Barcelona iniciatives comunitàries com Tramites Lliures i com Ràdio Contrabanda especialment, doncs, bueno, és una passada, no?, que hi hagi aquesta mobilització en el camp de la comunicació pública i que diu molt també, no?, de la tradició de Barcelona en l'associacionisme i en l'ajuda mútua, que sovint, no?, ens omplim molt la boca parlant, no?, a vegades d'aquesta tradició i una de les maneres en què reflecteix, doncs, és amb iniciatives com la Ràdio Contrabanda, no? Jo crec que són 30 anys molt especials i, com dius tu, amb un marc molt, molt complicat. Per tant, és una celebració...
Agradolça.
Sí, sí. Bueno, agradolça perquè esteu sense antena, però, ostres, sempre hi ha llums també amb les ombres, no? I veus que altres emissores de Catalunya i fora de Catalunya, no?, emeten els programes de Contrabanda i es posa en evidència les xarxes de solidaritat entre les entitats i moviments, no? Vull dir que en moments difícils també veus tot el que tenim, no? Tot el bo que tenim. Sí. I insistir que és una celebració que fa goig perquè quasi és que és una victòria, no? Més que 30 anys.
Segui existent.
En un marc legal, bueno, jo soc periodista, però també he investigat molt sobre les polítiques de comunicació, no? I he indagat molt sobre els marcs legals a nivell estatal, europeu i Amèrica Llatina, i el que es veu és que, de fet, el Consell Audiovisual francès ja va dir fa uns anys que els veritables impediments per la comunicació comunitària estan en els marcs legals. Vull dir que això ja està com reconegut, que no s'ha posat en valor la tasca democràtica de la comunicació comunitària, i ha sigut un reconeixement que ha arribat molt tard i que pel camí s'han perdut moltíssimes iniciatives, no? I el fet que emissores com Contrabanda continuïn volen dir que realment ciutadans i no ciutadans, gent amb papers i sense papers, al final els veïns de la ciutat, demostra que es necessita aquest projecte, no? Fa cosa d'un parell de mesos, la tele de Cardedeu, que va ser la primera tele local i comunitària d'Espanya, rebia un premi, no? Un premi molt, també molt, molt valgut. I jo fa anys que parlava amb ells, deien, bueno, desapareixerem quan la gent no tingui interès en nosaltres, desapareixerem de forma natural, no? I efectivament, no? Que Contrabanda celebri 30 anys amb uns marcs legals i amb uns impediments econòmics, normatius, no? De manca d'impuls per part de, no? Manca de coproducció amb administracions o, no sé, no? Sense ajuts de cap tipus, vol dir que realment és un projecte que la gent se l'ha fet seu. Així que desitjo que estigueu molts més anys.
Pues moltes gràcies.
Molts més.
Bueno, com diu la cançó, no hi treua, el temps ho dirà, si sabem, no? No tot el que reluce és oro, però sí que bueno, pues ahir hem pogut seguir resistint més o menys a meta 30 anys ininterrompudament. Però ara, portant-nos a la situació actual, que qui més o menys ens escolta i segueix sap que portem aquesta setmana sense estar a l'FM, i que en el cas nostre ve arran d'una denúncia de l'Associació Catalana de Ràdios per treure les antenes que estan de manera il·legal al Turó de la Rovira de Barcelona, i que això, en aquesta, després això es converteix en una sentència del Tribunal Superior de Justícia, que evidentment no discrimina entre ràdios privades pirates, diguem, o comercials, i ràdios com la nostra, no? O mitjans comunitaris. I això fa que al final nosaltres, anticipadament, no és que ens presentin l'antena, sinó que sabem que ho farien aquestes dates, i de fet aquesta setmana mateix s'ha presentat antenes allà, nosaltres anticipadament, per no perdre equip, la traiem. I llavors, sabem que en el nostre cas s'ha traduït amb això en concret, no sé si tu podries comentar o explicar com és que es dona una situació així, com creus tu que acaba donant-se i quin rol poden tenir-hi diferents administracions i aquest tipus d'entitats com l'Associació Catalana de Ràdios, no? Que aglutina ràdios comercials amb llicència.
Tal com el tema avui dia, que passi això, no s'entén. Perquè hi ha un marc legal estatal que reconeix la comunicació comunitària i que la defineix, que de fet va anar després d'un marc legal català, que va ser el primer a nivell estatal, el de Catalunya, amb la llei del 2003, on es recollia aquesta figura de la comunicació comunitària. Llavors, ara, havent uns marcs normatius que defineixen el que són aquestes ràdios, i sumant-hi el fet que aquestes ràdios porten quasi 40 anys demanant llicències, no s'entén que avui dia es posi una ràdio comunitària al sac de les ràdios pirates, no? Ràdio pirata és una ràdio que utilitza l'espectre radioelèctric per ànim de lucre, amb ànim de lucre. Una ràdio comunitària no té afany de lucre. Llavors, és triplement injust el que ha passat, no? De fet, el comunicat aquest es va moure també per la Federació de Periodistes, la FESP, que també s'ha pronunciat i això, doncs, utilitza de... Com? Insòlit. Clar, jo no diria insòlit, no? Perquè res no és casual. L'altre dia entrevistàveu a la Aneke Necro, l'actriu i productora, i, ostres, quan l'escoltava i explicava la seva situació, que viuen des del seu sector, i ostres, és que no, hi ha una lògica que és similar, no? L'Àneke us explicava, deia, des que el Trump va impulsar la llei contra la censura, bueno, la llei a favor de la censura de continguts sexuals, hem observat que individus o petites productores publiquen uns continguts que són censurats, però els mateixos continguts els publica una gran productora a la seva xarxa social i allò no l'estan censurant. Què passa aquí? No? I deia, ostres, és que en el camp de la comunicació dels mitjans passa el mateix, que el que s'està afavorint són els oligopolis, les grans empreses. Aleshores, l'Estat i la seva actuació no es pot entendre sense la pressió del mercat. O sigui, és un binomi, ha estat marcat. Llavors, la indústria fa una gran pressió que acaba fent unes polítiques de comunicació o d'incomunicació que deriven en situacions com aquesta, que a nivell micro, tot això internacional, de fomentar els oligopolis, a nivell micro té unes conseqüències i ens trobem que mitjans de comunicació que són sense afany de lucre, que són amb uns continguts contrahegemònics, bueno, acaben sent marginats, marginats de l'ús de l'espectre, marginats d'ajuts estructurals, no? En països europeus hi ha els Open Channel, que també han sigut molt criticats pel sector lliure, no? Perquè també a Alemanya hi ha les ràdios més lliures, però bueno, al final tenen una infraestructura pública i la gent pot anar a fer els seus programes, no? És a dir, que hi ha polítiques molt bones que s'han fet, jo que sé, a Argentina amb l'espectre radioelèctric es va dividir en 3/3 i 1/3 era per projectes comunitaris. Després, com s'aplica aquesta llei, com s'aplica la regulació, aquí és el cajón desastre i aquí és on realment es veu la manca d'interès per promocionar-ho, no? Perquè inclús a Argentina també ha passat que al final el sector no estava tan content. Llavors, el que ha passat aquí amb la ACR i l'anúncia aquesta, no sé, us dic, la Federació de Periodistes ho diu insòlid, però jo crec que és, bueno, és triplement injust i no sé, o sigui, instàncies europees, el Parlament Europeu, la UNESCO, justament des de fora, si jo ara vaig a una instància, jo què sé, jo estava al Fòrum Europeu de Mitjans Comunitaris, que era com una mena de think tank per fer lobby a favor del sector del Parlament Europeu. Si jo vaig allà i explico que una ràdio de Barna que té 30 anys i que acaben de tancar l'antena, és que és bastant escandalós, realment, no? Perquè ja s'ha reconegut, per fi, però ja fa com més de 20 anys, que s'està promovent la comunicació comunitària com a la comunicació més democràtica. O sigui, als anys 80, la UNESCO, a través d'un informe, que es deia l'informe McBride, que us el recomano molt per llegir, perquè sembla que estigui escrit avui, ja deia que la comunicació autogestionada és la forma més democràtica de comunicació i que s'havia de valorar i protegir perquè quedaria eclipsada pel mercat. I això és el que ha passat. Aleshores, el que esteu patint a contrabanda doncs és un símptoma d'unes polítiques de comunicació que, bueno, en resum, que fomenten l'oligopoli i també d'una apropiació de l'espectre radioelèctric, no?, per part de l'Estat i del mercat.
L'han
apropiat i no han deixat, com diuen els mexicans, no?, se han repartido las ramas, el tronco, i nos dejan las ramitas chiquitas, no?, a los comunitarios, i aún estaríamos agradecidos, no?, aún piensan que deberíamos estar agradecidos, no? Llavors l'espectre és el que ha passat, que se l'han apropiat.
Mm-hmm. Clar, totalment d'acord amb el que dius, en coherència amb això, afegir que part, o el que nosaltres denunciem també és que a part de lo que és el propi espai radiofònic, l'espectre que tu dius, també hi ha conseqüències a nivell dels espais físics des d'on emetre, no? Nosaltres hem hagut de treure l'antena d'un espai que no està reconegut, no és legal, que és el barri del Turó de la Rovira, on hi ha tot un context urbanístic que també en som conscients i que també d'alguna manera intenta posar-nos de part també del veïnat que denuncia també el pues l'abús de presència d'antenes, però també ser impacte que ara està tenint pues, un turisme massiu nou fins que va arribar la pandèmia, almenys, i totes les possibilitats d'especular i gentrificar qui que poden venir darrere. Però no hi ha alternatives. Alhora, a dia d'avui, per tenir espais on emetre projectes com aquests, ja que l'únic, i aquí em corregeixes si m'equivoqui, l'únic lloc on es pot emetre legalment a la ciutat de Barcelona és des de la torre de telecomunicacions de la Collserola, que els requisits econòmics i tècnics pues, els fan prohibitius per projectes com nosaltres. Llavors això a la pràctica deixa fora.
Aquí és una administració pública s'ha de mullar. No? O sigui, no es pot posar al mateix sac un mitjà comunitari que una empresa. I si volem defensar el dret a la comunicació a Barcelona, doncs cal un emissor comunitari i cal que les administracions aquí garanteixin una estructura, no? Una estructura. Després hi ha projectes que no volen utilitzar-la i que volen estar més al marge, però els que sí que demanen llicència tenen dret a tenir una infraestructura, perquè això és un dret universal, no? O sigui, la Carta dels Drets Humans diu que tots tenim dret a rebre, però també a emetre informació per qualsevol mitjà.
Totalment.
Per tant, és un dret i s'ha d'exigir, s'ha de continuar exigint, perquè realment no ho tenim tan malament. És a dir, hi ha un marc normatiu nacional i internacional que garanteix això. Falta voluntat política.
Bueno, com tu dius, per nosaltres almenys ho veiem així, i per això, per exemple, també ja ho has mencionat tu al principi, fèiem l'entrevista que fèiem al darrer programa a la Neque Negro, perquè teníem ganes, hi ha unes companyes també de Granada que tenen el seu projecte radiofònic, de parlar més enllà de contrabanda, des d'alternatives autònomes en el marc de la comunicació i també lluites o repressions que està havent també, no, la llibertat d'expressió, no només al món de la ràdio.
Exacte.
Llavors, nosaltres ara, ja ho vam dir en un comunicat nostre, tu i més gent heu tret un comunicat de suport on, a part de denunciar l'haver hagut de treure l'antena allà, aprofitem per reclamar recuperar una reivindicació històrica, que és de tenir un espai, un centre d'emissor comunitari, no només per contrabanda, sinó perquè a la ciutat hi ha molts projectes comunitaris, no? De tele, de ràdio, etc. Per aquest forat que hi ha, no? Aquest buit. I llavors aquí és important dir que això, que agrair-vos que heu tret aquest comunicat, de si vols ressaltar alguna cosa més del que dieu allà, o de també
bueno,
de quina
no
lògica té.
Que no fem del forat que deixa contrabanda l'FM, no? I a l'Espectre, que no fem un forat de la vergonya arsià, no? Perquè el paral·lelisme és bastant brutal, no? O sigui, aquí tenim una comunitat que s'autoorganitza, que està fent un bé, i seria una llàstima que quedi aquest forat, no? De la vostra emissora. I s'ha de fer el possible perquè la ciutadania i no ciutadania, els veïns que s'organitzen per participar a l'esfera pública, per brindar nous temes que no es tracten als mitjans, perquè això és un altre, o sigui, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, reconeixen la tasca dels mitjans comunitaris perquè permeten que la gent comú pugui expressar, perquè és que és molt difícil. Jo com a ciutadana del meu poble vull escriure una carta al lector i del diari del poble, bueno, a veure si tenim espai, no? És que costa molt participar. Llavors, bueno, jo crec que això, no fem un forat vergonyós, no, a l'Espectre amb l'absència de la comunicació comunitària, no? I, bueno, i això, doncs, crec que també el paradigma de l'economia solidària, no, dels béns comuns, poden ajudar molt, perquè també m'he trobat que a vegades els tècnics legals que fan, no, els aquells de regulacions, a vegades no saben que estan, perdó, però fan un corta i pega de normativa telelocal o ràdio local a un comunitari i el resultat és que no s'ajusten a la naturalesa. O sigui, cal una regulació que s'ajusti a què són realment aquests mitjans, que fluctuen amb el temps, de membres, de participació. No se'ls pot exigir una grella de programació com a un mitjà convencional, és a dir, cal aproximar-se i saber molt bé què és això abans de regular-ho. Crec que és un model ideal. I aquí, doncs, jo crec que els paradigmes de l'economia solidària, no, poden ajudar als legisladors a que entenguin una miqueta més de què s'està parlant quan parlem de comunicació comunitària. I, bueno, i agrair doncs a la CHES, a través de la Comissió de Formació i Publicacions, al grup Procomuns, també de la CHES, al grup Dimons, de la UOC, RICAP, la REM, que, bueno, de Xarxa de Mitjans Comunitaris Espanyola, no? Bueno, tota la gent que ha firmat, no? Que ha donat suport en aquest comunicat. Crec que és bo. Crec que hi ha molts actors que veuen claríssim que contrabanda, les ràdios lliures i comunitàries són un gran valor a la ciutat i que s'han de promoure. I, bueno, quedaria amb això, no? Amb l'optimisme de seguir lluitant.
per qui no ho conegui, es menciona la XES. La XES és la xarxa d'economia social, i quan deies que no sigui un forat de la vergonya, et reprenc la paraula i aprofito per dir que qui estigui escoltant, ara ens estarà escoltant per streaming, però que hagi intentat sintonitzar-nos al dial i escolta alguna cosa, doncs pot ser que ara estigui escoltant en algun moment donat emissores pirates que intenten emetre allà, i és que aquest és un dels riscs que nosaltres en som ben conscients, però que evidentment batallarem per poder tornar a estar al 92.4, de que com que l'FM de Barcelona, com passa a altres grans ciutats, pues, i no hi ha espai, quan deixes un buit, doncs ràpidament hi ha una batalla, no? Això és una jungla, l'FM, i llavors això també a curt plaç és el nostre objectiu primer, tornar a emetre i estem en ello. Esperem d'aquí 2 setmanes al proper Assemblea Majares poder-ho dir ja, que estem de nou al 92.4, i ja després a mig plaç, pues, hi ha tot el que vosaltres dieu al vostre comunicat i hem anat dient, no? Treballs ahí, treballant per tenir un espai a molt llarg termini, i nosaltres potser no demanem ajuts, però sí que es reconegui aquesta realitat, no? Contra banda són 30 anys i hi ha ràdios lliures a Catalunya que porten, pues, pràcticament 40, no?
D'autogestió, no? Amb un context d'individualisme, no? Fragmentació social, bueno, crec que és un gran valor, és un gran valor que aporteu i que es reflecteix, no?, dels veïns de la ciutat. Per tant, molts ànims.
Moltes gràcies.
I endavant.
Doncs no, i això, vosaltres heu tret aquest comunicat que en breu nosaltres el tindrem posat a la web contrabanda.org perquè la gent s'hi pugui adherir des de la web. Tanmateix, no sé si vols dir, bueno, o com... No sé si recordes una mica des de quina plataforma pot accedir la gent. Nosaltres l'hem estat tuitejant, bueno, posant per xarxes, Facebook o Twitter, i allà la gent s'hi pot dir. El que passarà, el que volem és ficar-ho a la web com perquè sigui d'una manera més àgil.
Val. Pues quasi que millor, perquè jo ho estava movent a través d'un Disroot, que és aquest servidor no comercial, però hi havia gent que no estava gaire familiaritzada. I llavors, bueno, si ho moveu a través de les vostres xarxes, doncs ja està perfecte.
Doncs moltes gràcies, Núria, t'agraïm molt, bueno, tant haver tret, mogut, impulsat aquest comunicat, com tot el curro que portes, i haver trucat avui, un diumenge al vespre.
Doncs amb vosaltres, de la distància.
Molt bé, doncs escolta, ens despedim amb una cançó que demanaves, i llavors si tu mateixa la vols presentar.
És una cançó de Tessa, amb la Jazz Woman i altres raperes, que la ballo amb el meu fill, amb el Pau, i que això, que dona molt bon rotllo i a més, bueno, fa que, bueno, és reivindicativa també, així que la gaudiu.
Molt bé, doncs merci, li dedicam al Pau i a totes les dones que criden des de les zones lliures.
Exacte.
Vinga.
Vinga,
una abraçada.
Gràcies.
Salut.
Si algun dia Ei, dones, què passaria si un dia s'alçarem, si trencarem els barrots, si plenarem les garrafes, els deixaríem a tots plegant garrofes, que ja és hora que deixem de manar, que la igualtat és una cosa que no cal demanar, que és pa cagar-se, és pa no torcar-se, que és patriarcal, cal enterrar-se, que estic cansat de veure la mateixa escena, ell la domina ella. La tele és un càstig, un món fantàstic, però no sóc de plàstic. Ja si estic i veig les coses clares, al tindre's de pobresa, si tens fills, eres mare. Són els speech, jo canto esta cançó, i sempre més ric si parlem de conciliació. Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem? Som les dones, què passaria si un dia s'alçarem totes?
Pour ceux qui doutent, suis une femme qui clame pour continuer sa route. Indépendance, libération et la prison pour tous les brutes qui nous frappent, nous touchent. Sans consentiment, le sentiment de tout en genre. J'exprime avec ces mots, on a eu assez de tous ces pauvres acharnés qui braillent. Sachez, aujourd'hui commence la bataille. Rien à faire si tu bégayes, t'as pas la taille. On a la rime, envie de rire, faire pagaille. Hein? Ravi de ma vie d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties, suprématie bien méritée. La réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes. J'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles.
Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Sommes les femmes, hein. On va vous gouverner, arrêtez de faire l'infâme. Vivo al límite, ¿qué vamos a hacer? Estamos condenados por la vida, sigue tu camino. Vives con angustia y rencor, amate. Buscas una ley en tu colchón, buscas una musa para que te dé placer, que te empotre. Solo quieres fama, pero somos pobres. Nunca viste el dictado que te marca el tiempo. El tiempo pasa, pero estás mintiendo. Entiéndeme, necesito espacio. No somos de arriba,
pero estás abajo. La guía es más leve, aunque luego duele. Quiere limusina, pero no se puede. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. Busca trabajo, tendrá dinero. Los vicios los paga y sobra pa' luego. La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder? La mujer, la mujer, la mujer, ¿qué pasaría si tuviera poder?
Estén en compra de Simón, vende nudes, desde Benvenudes. Andantes historias de modes y fades, son todos mentires. Yo en Donner, he de ti un chado, me eché de tener a desembre. Son les dones, tratades como a bruixes, como pueden ser lliures.
Bueno, contrabandits, contrabandides, doncs aquí acabem d'escoltar la Núria Reguero, ens ha explicat una mica també el marc de denúncia per al context legal que tenim aquí a Catalunya, l'estat espanyol amb els mitjans lliures, en la invisibilització i no reconeixement d'aquests, i que ens ha portat a que contra l'NDFM no estiguem amatent i que entorn d'això pues, anem a un comunicat junt amb altra gent de suport. I en tot això, aquí li agraïm evidentment, recordar-vos que contrabanda.org per descriure-nos per streaming, podeu veure notícies de l'actualitat, esperem allà avisar-vos en breu que tornem a l'FM i poder llegir i sobretot adherir-vos a aquest comunicat de suport que han fet. I en tot això, pues, bueno, que ens apareix aquí un històric de Nicòsia i de contrabanda, l'Albert. Hola, Albert.
Hola, bona tarda, bona vesprada a tothom. Aquí a casa meva, diguéssim, casa meva, perquè no sé si fa 26 anys o 30 que trepitjo les escales aquestes i bueno, són molts anys, he conegut a molta gent i de tots he après moltes coses.
Bueno, doncs com tu deies i com també deia la Núria en la trucada, jo me n'havia oblidat, el mes de gener és el mes que Contrabanda sempre celebra els anys i aquest any ho fem 30. L'únic que ja de per si era un any que bueno, no podíem celebrar-ho fent actes, activitats, durant ja tots aquests mesos vam haver d'anul·lar coses que també ens ajuden a autogestionar-nos, però a sobre aquest mes de desembre hem tingut aquesta moguda d'haver de parar l'FM, o sigui que està sent un aniversari a dolç. Però molt bé que ens ho recordin tant l'Albert com la Núria. I alhora l'Albert ara em deia que com estaves escoltant Contrabanda?
Estava escoltant a través de Radio Garden, que és una plataforma que s'escolta a tot el planeta, a totes les ràdios del planeta, i sobretot al metro, que les altres no funcionen o no s'escolten bé. En canvi, en Radio Garden pots escoltar perfectament. Això sí, en el metro diuen no parleu, no es pot parlar
ni menjar ni beure,
ni menjar ni beure ni res, ho prohibeixen tot. Però bueno, si tens uns cascos, o jo sense cascos, perquè jo no tinc cascos, me'l poso a l'orella així i no passa res. El segurata que té l'ull així, que li han donat un cop. Ja m'he trobat dos segurates en els ulls morats, no? No sé, a mi... En fi...
Doncs, com diu l'Albert, és una manera d'escoltar-ho, que a nosaltres, mira, se'ns havia passat d'anunciar-la. L'altra, ho hem dit a l'inici del programa i per xarxes, és des de l'app, l'aplicació per mòbil que la gent de la Mosca Televisió, la televisió comunitària que des de la plaça El Sol també porta anys emetent contingut audiovisual i que solidàriament, pues, a part de poder-los seguir a elles, des d'aquesta app també es poden seguir diverses ràdios lliures com la gent de Bronca, Radio Topo i també nosaltres. Si aneu a la mosca.tv trobareu un apartat que nosaltres l'hem linkat directament a la nostra web per descargar-vos aquesta app. I evidentment, pues, tot i que no és tan sofisticat, des de la pròpia web nostra, en un botonet que hi ha a la part de dalt a la dreta, que és contrabanda.org. I abans de l'inici del programa hem dit pues, ràdios que ens remeten a nosaltres les Majares, en el nostre cas al País Valencià, i per això també molt contentes de poder escoltar la música de la Tessa que ens demana la Núria, però també hi ha altres ràdios de l'estat espanyol, la majoria dins de les podeu seguir a radioslibres.info, pues, que remeten altres programes d'aquí, germans de la casa. I bueno, pues, seguint parlant una miqueta de nosaltres per ja abans de canviar de tercio, recordar-vos que no ho hem fet avui, maneres que teniu d'aprofitar aquesta mitja per també dir la vostra. Com un és el telèfon, el 93 013 95 33, 93 013 95 33, per qui ens escolti ara avui diumenge dia 17 quan són les 7:35, I en el cas dels Majares, qui li faci cosa a trucar o no ens estigui escoltant en directe, pot escriure'ns a assembleamajares@gmail.com i després també, si no, pel Twitter, assembleamajara en castellà, o sigui, amb dos S's i en espanyol. I després us direm que coses que sí que intentarem fer igualment per celebrar. Una és que el dia 30, el dissabte 30, volem intentar fer alguna celebració, igualment, en petit comitè, però sí a l'aire lliure, perquè també aquest any serà l'any segurament que despedirem a l'estar aquí, a la plaça Real, aquest 2021. Pues, ho havia de ser el 20, però amb tota la pandèmia, distopia i confinament, pues, es va aplaçar al traslladar-nos al Raval, com us hem anat explicant a vegades. El 21 sembla que sí que ja serà imminent, que serà l'últim any aquí. I llavors volem despedir la plaça Real. Llavors, algo farem i així celebrarem els 30 anys. I després hem fet merchandising commemoratiu, tasses i imants per nevera, que podeu adquirir solidàriament per ajudar l'autogestió de contrabanda a dos espais afins de moment. Un és la llibreria llibertària Aldarull, de carrer Torrent de l'Olla amb Siracusa, i l'altre és la bodega La Riera del barri de Vallcarca, l'avinguda Vallcarca. Després us diem les adreces exactes i fins i tot els horaris, potser en algun cas. En el cas de la bodega Riera, a part de merchandising de contrabanda, trobareu merchandising de l'Assemblea Majares. O sea, tazas e imanes y potser alguna bossa. Vale, pues dit això, no sé si Albert, tu vols afegir alguna més sobre aquests 30 anys, sobre el que vulguis.
Bueno, era important venir avui al programa, per mi era molt important precisament per això, perquè sabia que aquest pis no puc expressar tants anys, 30 o 20, bueno, 30 em sembla, perquè jo crec que vaig arribar aquí a través del meu amic, o, bueno, no és, a part d'amic, és família meva, el Janot,
des d'aquí records, just
un dels fundadors en un altre company italià, que són els fundadors de la ràdio Contrabanda, i bueno, tants records dels primers i després de tots els que han seguit, no? I bueno, no podria expressar tantes coses que he viscut en aquest pis, perquè jo he dormit en tot el joc, hasta en cartrons, diguéssim, en una caixa de cartrons d'una nevera, era el meu matalàs, i he dormit en tots els espais, menys aquí, clar, en l'estudi, no?
Si aquest estudi parlés.
Si aquest estudi,
si aquest pis parlés.
Aquest estudi s'han fet coses també aquí dintre de l'estudi. Vull dir, no sé, hi ha molta història en 30 anys, així que no puc... Ara no em ve una al cap perquè hi ha tantes.
Però bueno, no us preocupeu, que abans de marxar-nos de la plaça Real i del passatge Madoz, almenys els Majares farem un especial per despedir-lo com cal, això segur. Com que de moment no serà aquest mes de gener. I bueno, pues aprofitem per saludar més contrabandistes, el Nacho, que ha estat preocupat perquè poguéssim tenir aquí l'Albert, del Leta Leix i de Què passa en el mundo, programa Germans.
Una abraçada, Nacho.
I també hem de dir que l'Albert ets membre d'un altre programa germà, Majares, sí. On els hi hagi.
Sí, sí. Bueno, jo... Soc membre de tots els programes, no? Però em van acollir quan vaig arribar aquí, encara no existia Radio Nicosia, no? Evidentment que no existia Radio Nicosia, i després va començar Radio Nicosia i jo em vaig afegir a Radio Nicosia per boig, per Majara, no? Majara titulat en títol, diguéssim, del sistema que m'ha otorgat aquest títol de boig. I bueno, i aquí continuo dret, i per exemple el meu primer diagnòstic quan tenia 19 anys era rebelde des de la infància, no? Doncs aquí continuo sent rebel, més encara de lo que era quan tenia 19 anys, no? I quan tenia 4 o 5 anys o 7 o 8 o 10.
Pues aquí una abraçada també a la gent de Nicòsia. Vols recordar, te'l saps, l'horari d'emissió en directe?
Sí, em sembla que és de 4 a 6 el dimecres.
Ahí està. Aquí de moment anava dint 91.4, no, contrabanda bona hora. Vinga, va, pues primer ficarem una cunya que s'ha fet per l'ocasió, pues, a tot això que ha estat, bueno, la situació que està tenim contrabanda, d'un altre company contrabandista, el Javi Legido, aquí una abraçada. I després escoltem una cançó. Seguim al País Valencià, en aquest cas la banda potser més coneguda dels darrers temps, que és Zoo, amb un tema que ja ens introdueix a la propera entrevista, el proper tema que xerrarem amb la Judit, que és sobre la renda bàsica universal, la cançó Faena. Però vinga, abans escoltem la cunya. Recordeu que esteu a l'Assemblea de Majaras.
Contrabanda FM.
Caula calora la safor, bombeja el ritme.
Radio lliure i no comercial de la ciutat de Barcelona.
Arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius. Estic fent temes i esperant per si somrius.
Ens pots sentir per internet a www.contrabanda.org.
I vull tornar als meus impulsos, ser pràctic, que si ella sona... Jo...
I per FM al 91.4. Bé, des del passat 19 de desembre hem hagut de retirar els equips sota l'amenaça de l'Ajuntament de Barcelona. Això sí.
Estamos trabajando en ello.
I ben aviat tornarem a donar guerra.
Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error siga un problema.
Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ellos.
No vull ni la reixa ni la pena. Res del que passa és...
Llarga vida a les ràdios lliures.
Homes i dones d'actes impuls. Tu eres rebel i consentida. Res del que passa és comparable. Direcció, telèfon, e-mail, foto en la cara de ser superguai, premis guanyats, curros passats, cotxe, carnet, habilitats, incorporació immediata, disponibilitat, jornada completa, deixar de banda, poble i amics, paga la pena, el sacrifici comença per mi, experiència, birres i birres, sempre fent barres, el Dalai Lama aguantant macarres, a homes que aspiren a ser mobles, menjant-me les lliçons de vida de mig poble, un veterà de guerra, un tonto de l'amor, un soñador, un inventor de jerga, un vividor de barri, de l'under el millor, sempre perdent el joc de menjar merda.
Bueno, doncs com us dèiem, recordeu que teniu merchandising commemoratiu per ajudar l'autogestió de Contrabanda i per celebrar els 30 anys, tasses de 5 euros i mans a 1 euro i mans de nevera a la bodega Riera, que si la seguiu per xarxes o mireu el blog bodegalarriera.wordpress.com sabreu els horaris que tenen entre setmana i del cap de setmana, però que està avinguda a Vallcarca, número 81. I també la llibreria llibertària L'Aldarull, Torrent de l'Oi amb Siracusa, Vila de Gràcia, i també consulteu els horaris a la seva web. I ben aviat esperem també tenir-ho en el local del carrer de la Serra número 1 del barri del Raval. Col·labora amb Contrabanda i pren-te el cafè amb llet o el carajillo i obre la nevera, tot solidaritzant-se amb nosaltres.
Que anomenen treball a l'esclavisme. Foc, foc, maten a base de por, precarietat i tristesa. No té altre nom, explotació, trauen de tu la riquesa. Volen que el trenques l'esquena, ningú mereix eixa pena. Nuga el patró, plena el bidó, foc i fi de la faena.
Escoltem Zo, des de València, Ràdio Macramé, mai m'hi he dit, la cançó Faena.
Massa que perden, tan pocs guanyant, moltes mogudes i gordes, massa reformes i normes, poca justícia social, molta avarícia i molt poca sal.
Doncs tenim ja aquí, després d'escoltar el Zoo, a la nostra propera entrevistada. Tenim a la Judit, que si tot funciona bé està a l'altra banda del telèfon, i aquí saludem. Hola, bona tarda.
Hola, hola, em sentiu?
Sí, perfectament, espero que tu també nosaltres. Doncs primer de tot agrair-te trucar-nos en una tarda, un vespre de diumenge, d'hivern, que potser tens altres coses a fer.
No, no està bé fer aquestes coses, també.
I després, bueno, primer de tot, també, si et vols presentar o dir des d'on truques.
Vale. Bueno, jo sóc la Judit, truco des de Sant, que és on visc, i, bueno, participo en diverses coses, diguéssim, aquí a Sal, en un Ateneu Popular, i cosetes així més locals, però, bueno, sí que en els últims mesos doncs, m'he implicat en una mena de manifest, campanya, per la renda bàsica universal, diguéssim, amb un grup de gent que venim sobretot del món social i del món de l'acció comunitària.
Doncs primer de tot, quan xerràvem amb tu i també amb la idea que teníem al programa de parlar arran, després explicarem, no? També l'excusa és un acte concret que hi ha, però pensàvem que també estava bé situar primer de tot, perquè potser qui no ho conegui, que estem parlant quan parlem de reivindicar la renda bàsica universal, i després, si ho podries lligar, potser fins i tot entenem que traieu aquesta reivindicació, que evidentment porten molts anys, no només a Catalunya, en un context com aquest per a algú, no? En el moment que estem ara també.
Sí, és que de fet, vull dir, ni acabem de parlar d'un projecte nou, ni tenim, d'alguna manera, ni hem de tenir una rellevància més gran que anterior gent que ja ha estat parlant d'aquesta proposta política i que fa molts anys que existeix. O sigui, ja, no sé, finals dels 90-2000, hi ha tot un entorn al voltant de José Iglesias, gent de l'economia crítica, Josep Manel Busqueta, bueno, hi ha molta gent que ha parlat d'això, després... A nivell de Catalunya i de l'Estat també hi ha una xarxa per la renda bàsica que té molta trajectòria. El que sí és cert que d'un temps cap aquí, i també per l'impacte que ha tingut doncs, la pandèmia i el confinament, doncs, ha sigut com una proposta que alguna gent doncs, ja la teníem sempre allò mig present, però que d'alguna manera l'hem posat sobre la taula com una forma de sortir d'aquesta situació crítica, no?, que viu molta gent ara mateix, més en termes socioeconòmics, sobretot, no tant de salut.
Sí, totalment, com dius, doncs, bueno, ja ho expliques perfectament, no?, però sí que és veritat que vull dir, en un context com el que ja tenia Catalunya o l'Estat espanyol abans de la pandèmia, no fa tants anys, de la crisi que va haver-hi i de les conseqüències de les retallades que avui, com molta gent va dient, doncs, en recollim els fruits, doncs de que tenia totalment el sentit, no?, aquesta reivindicació. Llavors, jo, si et sembla, el que podríem passar a xerrar també és si, com tu dius, pot ser que hi hagi gent que, tot i que això porta molts anys reivindicant-se i parlant-se, no ho conegui, o sigui, exactament què parlem quan es parla de renta bàsica universal i de què no parlem, no?, que a vegades hi ha confusions,
sí,
per aquest concepte.
Sí, també hi ha moltes coses, sí. O sigui, bàsicament, per ser redundant, la proposta de la renda bàsica el que ve a dir és que tota persona, pel fet d'existir, diguéssim, té dret a percebre una assignació econòmica per garantir la vida. I més en una societat en què, bueno, la supervivència està monetaritzada. I alhora, quan l'única forma de sobreviure de determinades classes socials, no?, les no propietàries, doncs és el treball assalariat. Llavors, en un context en el que el treball assalariat cada cop és menys, inclús numèricament hi ha menys treball, en el que aquest treball és molt precari, o fins i tot persones treballadores també són pobres justament per la precarització del mercat de treball, doncs la idea de la renda bàsica planteja que tenim dret, i a més amb aquesta idea del concepte de dret, a percebre una assignació bàsica per la vida universal, que vol dir que la cobra tothom, que això, per exemple, presenta dubtes i hi ha gent que els planteja, i incondicional, o sigui, no sotmesa a haver de complir cap requisit. Per tant, una assignació per tothom amb la idea de garantir la vida, que també és un concepte molt important.
Per tant, és un tipus de renda diferent a altre tipus de, bueno, d'ajuts o de rendes que pugui haver tant a Catalunya com a altres parts de l'Estat, no?
Clar, què planteja? La renda bàsica sí que és una cosa concreta, vale? Uns diners, no? I a vegades hi ha persones que plantegen, bueno, i això com es paga, no? O per què tothom, si hi ha gent que ja té recursos materials suficients per viure, no? I la riquesa també. O sigui, sobretot té aquesta idea d'una renda que posa al centre la vida com a cosa que té un valor i que té un cost, no? I per tant no és per compensar, no és per donar uns ingressos subsidiaris, no, és una renda per garantir la vida. L'altra part és posar en dubte aquesta idea del treball assalariat, no? I fins i tot la idea del treball productiu i el reproductiu. No? Des de la perspectiva feminista, també el treball reproductiu no té cap cost, però també és treball, i ha sigut una reivindicació de dir, bueno, és riquesa que genera, no?, les col·lectivitats, i en canvi no té retorn, no?, en temes materials. Això una. Un altre tema rellevant, per exemple, o que des de la perspectiva de la gent que treballa des de l'àmbit social o comunitari, era que detectem, estem molt en contacte, doncs, amb persones que viuen situacions socioeconòmiques no, molt extremes i molt de risc, i constantment són persones que estan de passar la vida o ens ha pogut passar a nosaltres, no?, a prestacions d'atur, que si ara els ERTEs, que si un ajut pel lloguer, que si les renda garantida ciutadana. Llavors, hi ha tot un sistema de la prestació del subsidi que no només col·lapsa les administracions públiques i genera tota una burocràcia i tota una sèrie de professionals destinats a repartir ajuts, sinó que a més estigmatitza les persones que els perceben, perquè no deixen de ser les rendes per pobres, no?, entre cometes. Llavors, d'alguna manera, la renda bàsica planteja que no existeixi aquesta multiplicitat de subsidis condicionats que d'alguna manera pues, també generen exclusió en si mateixos, si pots accedir, si no pots accedir, quins requisits has de complir, tota la qüestió, per exemple, de l'estrangeria i de la discriminació que hi ha darrere de les persones immigrades, no?, per la seva condició doncs de vulneració de drets, no? Tot això, d'alguna manera, la renda bàsica diu és que no hem d'entrar en aquest sistema, sinó tothom té dret a percebre una renda per viure.
Els qüestionaments que se'n fan, que evidentment n'hi ha hagut, no?, des de visions, per suposat, més liberals de l'economia més hegemònica, però a vegades també, segurament, no s'ho pots dir tu si és cert o no, hi ha hagut contestacions fins i tot des de models o tribunals més socialdemòcrates, no? Com els contrasteu, sobretot a l'habitual de dir que seria un desincentiu a treballar o a... Però bueno, ja suposo que ja l'argument ja es deslegitima per si sol, no?, però a generar riquesa, no?, que és el que a vegades escoltes quan es deslegitima aquesta reivindicació.
Clar, sí, hi ha diverses coses que es posen en dubte i potser és interessant, eh? Jo mateixa també et podria plantejar dubtes, no? El que passa és que això no treu, que no sigui una proposta que genera una mirada nova o un canvi de paradigma, no? Una cosa que espanta molt a nivell polític i fins i tot socialdemòcrata i tal és no es pot donar diners a canvi de res, no? Però clar, què vol dir a canvi de res? O sigui, tothom amb el nostre dia a dia generem riquesa, justament el treball productiu sempre sigui un generador de que la mà d'obra estigués sana, estigués cada dia preparada per seguir fent rodar, no?, el treball assalariat. O sigui, la riquesa és una qüestió que genera col·lectivament, però que només uns pocs se l'enduen, no? Es genera col·lectivament, però es privatitza. Llavors, per tant, que la gent cobri subsidis per viure ja té sentit, perquè és que si no és mort. O sigui, tota la gent que s'està quedant sense feina, que no està cobrant els ERTOs, que la poden desnonar de casa seva, quina alternativa hi ha des de la socialdemocràcia que no sigui donar diners per viure? Sempre és, o sigui, totes les propostes des del món, inclús dels serveis socials i dels programes socials, és que la gent retorni al treball, que això és el que et dona els diners per viure. Però quin treball, en quines condicions, que ara mateix doncs, hi ha situacions d'explotació gravíssimes, precarietat laboral, eventualitat, etc. No? Aquesta és una primera resposta.
Que d'alguna manera, fins i tot des d'una lògica de macroeconòmica o de l'Estat, el facilitar que la gent tingui recursos a llarg plaç acaba estalviant recursos, no? Assistencials, clar, o que sigui, d'alguna manera.
Bueno, i que hi ha moltes coses, eh? O sigui, també hi ha el tema de dir, bueno, que la gent cobri una renda, no farà. O sigui, també és un concepte de, no? de l'ésser humà com molt poc, no sé, emancipador, no? Que la gent cobri una renda per viure no farà que estigui a casa seva assentada. I, no? Com a éssers socials que som, probablement tenim capacitat d'organitzar-nos per abastir-nos de coses, fins i tot per garantir la cura col·lectiva. O sigui, la renda bàsica li juga a favor de l'organització col·lectiva, perquè moltes persones no s'estan associant o no s'estan organitzant per donar resposta a les seves necessitats, perquè el treball et treu temps de vida. O sigui, la renda bàsica t'ofereix recursos econòmics, però també t'ofereix temps que tu lliurement decidiràs amb si el vols invertir. I si vols invertir-lo en treballar salariadament per tenir uns ingressos superiors, també, però també et posen millors condicions de negociar amb el mercat de treball, perquè si t'ofereixen una merda, tu pots dir, bueno, doncs no l'accepto. Bueno, vull dir que la posició negociadora davant del mercat també és diferent quan tu tens les teves condicions materials garantides, no? Aquesta és una altra.
Totalment.
Una crítica que també es fa és el fet que bueno, que clar, que pot haver, que segur hi pot haver-hi desigualtats socials. Sí, vull dir, no acaba amb el capitalisme, no? No deixaria de ser una mesura d'alguna manera que fins i tot bueno, no posa en dubte tot el model, no?, d'acumulació capitalista i tal, però és un principi, i si a més ens avancem cap a fórmules postcapitalistes de concebre el treball, la propietat, allò, pues encantadíssims de la vida, però sí que pot ser una forma de distribució més radical de la riquesa, perquè quan es pregunta qui ho paga, doncs ho paguen les grans fortunes, els grans, la gent que té altes rendes, no? És com una redistribució cap a baix, no? I perquè els recursos hi són. O sigui, quan mirem els ingressos de les empreses de l'IBEX, ja acumulen tot el capital necessari per pagar la renda bàsica a tothom, no? Llavors, bueno, anem a redistribuir. I també aquesta idea una mica com de justícia social, que també des de la socialdemocràcia s'ha abandonat bastant, no?, a l'hora de concebre el que són les polítiques de, bueno, pues d'equitat social, etcètera.
Bueno, que com tu dius, potser no es busca, no pretén acabar amb el capitalisme, aquesta mesura, sí que d'alguna manera sí qüestionar la visió economicista, no?, de les polítiques, clar, públiques, i des d'aquesta visió que comentes, no?, i això ens lliga també amb coses que comentava a l'entrevista d'abans, de vinculant al món de l'economia social les nostres reivindicacions, des de la visió de l'economia feminista, no?, de que els diners no han de ser des d'una lògica només productivista.
I també una altra cosa que nosaltres hem inclòs almenys en el manifest que hem fet des de en el que jo he participat, que era el de renda bàsica ara, que té aquesta mirada potser més des de lo social, és que d'alguna manera l'aplicació d'una renda bàsica no té sentit, tampoc no compliria els seus objectius si al mateix temps no hi haguessin transformacions molt importants en altres polítiques com habitatge i amb la limitació de preus de lloguer, l'ampliació dels parcs públics, com polítiques d'educació i sanitat públiques reforçades,
treball,
tot un tema de transició ecològica, bueno, o sigui, això va, per això et deia, no? O sigui, la renda bàsica conjuntament amb altres transformacions, doncs ens pot portar un escenari on les condicions materials de vida d'una àmplia part de la població doncs siguin millors, no? I que també ens doni peu a inventar, o sigui, a ser més creatius i a poder inventar i a pensar com volem viure i com ens volem organitzar, perquè almenys no haurem de preocupar-nos de què mengem i com paguem el lloguer, i que són les coses que ara ens ocupen, no?
Doncs des de les propostes que llanceu, que ara després et preguntarem on poder, pues, llegir-ho bé amb deteniment i investigar millor, com que no tenim molt temps, desgraciadament, podríem estar parlant hores, sí que et volia preguntar si tu a nivell personal o com a col·lectiu veieu, segurament no hi ha lloc on a dia d'avui es plantegi al 100% una política de renda bàsica universal com potser demaneu, o sí, no ho sé, però sí que veus alguna experiència, algun que sigui un punt de partida o es puguin mirar ja Catalunya.
Bueno, hi ha hagut experiències al nord d'Europa, potser més no molt extenses, però sí com petites experiències en regions. I almenys sí que el que han permès demostrar és que quan, o sigui, que la societat segueix activa, o sigui, els col·lectius que perceben rendes d'aquest perfil no, o sigui, desmunten sobretot aquest discurs de que si hi hagués una renda bàsica, doncs la societat no avançaria perquè la gent no treballa, o sigui, tot aquest imaginari, no?, aquesta mena d'apocalipsi, doncs no és així, i el que està comprovat és que, clar, generes millor benestar i dos, la vida continua, o sigui, i la gent segueix tenint projectes i projectes professionals, productius i col·lectius. No és una mesura que ja l'incentivi, no?, ni la innovació ni l'avançar, no?, a nivell col·lectiu i social. Vull dir que això, per exemple, ja s'ha vist.
Molt bé, doncs escolta, Judit, des del que et deia, podríem estar el temps xerrant. De fet, és un tema que algun cop n'havíem parlat en els 23 anys més que portem de programa, perquè hi ha hagut, com tu dius, campanyes en altres moments, però que, bueno, que ens interessa. Segurament els altres companys de programa, quan truquin, trauran temes que els hagués de preguntar-te a tu, i en parlem segurament un dia amb més deteniment. El que sí, podries dir on la gent es pot informar més deteniments? Jo sé que teniu una web, i evidentment aprofitar i comentar que teniu també hi ha una convocatòria, no?, concreta, amb una data propera.
El tema és que, ja et dic, nosaltres tampoc és que siguem cap col·lectiu estable, eh? Vam ser un grup de persones impulsores d'aquest manifest, també veient una mica quina era la situació el que vèiem, no?, de com afectava la pandèmia i el confinament en termes socioeconòmics a molta gent, i va sortir aquest manifest que es diu per una renda bàsica universal, i el web és Renda Bàsica Ara, i allà es pot llegir el manifest, i qui vulgui s'hi pot adherir. Hi ha un petit formulari per recollir signatura. L'interessant de tot això és que simultàniament, pràcticament en el mateix moment, també va sortir un manifest que ha tingut també bastanta notorietat, que és de persones que treballen en cultura, on també feien una aposta clara per la renda bàsica universal com a millor política cultural, diguéssim, no? Perquè bona part de la precarietat a la que s'ha vist abocada molta gent, no?, amb activitat cultural suspesa, doncs justament aquí és on la renda bàsica estaria sostenint-ho, no? I, bueno, i que també en termes culturals i artístics doncs planteja moltes millores, no?, a la renda bàsica universal, més que a lo millor altres propostes de contractes o ajuts ara per artistes, etcètera, etcètera. Llavors això va coincidir en el temps, no?, aquests dos manifestos, i després han sortit successius manifestos que també ens han posat una mica en dir, doncs està molt bé que des de diversos llocs n'estiguem parlant. Ha sortit un manifest des de diferents col·lectius feministes, des de també entitats de l'àmbit LGTBI, des de persones psiquiatritzades, bueno, i això hem anat veient que apareixia, i una mica la necessitat que teníem era de fer unes jornades on des de les persones que hem estat impulsant aquests manifestos de diversos espais, que pràcticament ja ens coneixem com persones que estan al darrere signant i donant suport, ens trobéssim un dia per fer com una jornada mig formativa, mig de trobada, mig de, bueno, d'anar intentant fer camí conjuntament, no? I també amb la xarxa de la renda, per la renda bàsica, que també és una entitat, doncs, que ja té llarga trajectòria en aquest sentit. I això serà el dia 30 a l'Ateneu Popular Nou Barris, que és una jornada que durarà, bueno, estarà a partir de matí tarda, amb intervencions de la gent que ha participat en la redacció d'aquests manifestos, amb persones convidades, i bueno, i una mica és aquest espai en què ens trobem, ens coneixem i mirem cap a on volem tirar.
Correcte, el dissabte dia 30, des de les 10 del matí.
Allà... Sí, des de les 10 del matí. És que l'aforament és limitat, perquè sabem que ara, en aquest moment, doncs no podem fer activitats amb un gran nombre de persones. Hi ha una adreça per reinscriure's, de moment encara podem recollir alguna inscripció més, però també davant d'això el que hem fet és, bueno, que es podrà seguir en la mateixa web de l'Ateneu Popular Nou Barris, hi haurà una pantalla de streaming per qui vulgui seguir-ho des de casa, que no pugui assistir-hi o el que sigui.
Molt bé, doncs doncs jo sumo una convocatòria que casualment sabent que t'entrevistàvem i que hi havia aquesta convocatòria de la jornada de la Tana de Novaris, també hem trobat, que és la... Bueno, si coneixes aquest documental, si no m'equivoco és alemany, bueno, una producció austríaco-alemana, que és de Renda Bàsica, i que el projecte en el nostre barri, al Pati Llimona del Gòtic, el proper 2 de febrer, a les 19 de la tarda, perfecte, gratuïtament, en el marc d'on sigui el cicle Pantalla Barcelona.
Doncs també ho podríem dir el dia 30, no?
Pues mira, pues aquí queda dit. Doncs escolta, Judit, moltes gràcies per la trucada, esperem que vagi molt bé la jornada i sobretot pues, bueno, tota aquesta lluita, aquesta campanya que vosaltres i altra gent pues, porteu a terme. I després, bueno, pues despedir-nos, com sempre fem les invitades, amb alguna cançó que us vingui de gust. Nosaltres, per introduir-te, ja hem posat la cançó de Zoo, ja que estem en plan valencià. Avui és la cançó Faena, que no sé si vols comentar avui, i després ara...
Bueno, havia pensat en aquesta cançó perquè com que la Renda Bàsica ens ha de permetre repensar la cosa de la faena... Sí, i no sé, i ara quina posaràs?
Doncs altres doncs, demanades, que és d'un amic Mahara que hem tingut aquí, coratge, vinculat a Nou Barris, ja que parlàvem de l'Ateneu,
sí, i a Gais Barri. Jo també hi tinc un vincle, perquè, bueno, vull dir que ens coneixem i també penso que és guai donar veu a aquests músics, no?, que estan allà picant pedra cada dia des d'aquests espais.
I tant, però si vols dir quina cançó és, si veu.
És la de Mira que s'ha puesto de moda, que és una cúmbia. Bueno, i que també parla d'això de la classe treballadora que ja no treballa i està bé.
Molt bé, doncs aquí queda i doncs moltes gràcies, ho he dit.
Vale, perfecte, doncs encantada.
Una abraçada.
Molt bé.
Salut. Bueno, una abraçada també al company Mateu Lica.
Mira que s'ha puesto de moda, mira que s'ha puesto de moda, mira que s'ha puesto de moda entre la clase trabajadora. Trabajadora, la mitad no trabaja, la mitad está en paro, la mitad tendrá pronto los días contados. Mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda entre la clase trabajadora. Trabajadora, la mitad no trabaja, la mitad está en paro, la mitad tendrá pronto los días contados. Trucha, mira lo que canta en la ducha, es una cumbia villera. Todos lados resuena una canción guerrillera de contenido meloso. Hace 10 años un día cuatro crestas te hubieran tirado a un pozo, pero mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda entre la clase trabajadora. Trabajadora, la mitad no trabaja, la mitad está en paro, la mitad tendrá pronto los días contados. Trucha, seguimos todas en lucha, en nuestros centros sociales, la autodefensa primero. Mira que hay artes marciales, cultivando mente y cuerpo, pero elegimos boxeo, que en filosofía siempre obtuvo un cero. Pero mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda, mira que se ha puesto de moda.
Esteu escoltant Contralanda FM, Contralanda.org, això és l'Assemblea de Majares, quan són les 20 i 08 del diumenge 17 gener.
Paro, la mitad tendrá pronto los días contados.
Acabem d'entrevistar la Judit Sal i ens parlava de la manifest del comunicat per la Renda Bàsica Universal. Podeu informar-vos a la web rendabasicaara.org. I aquest és el Mateu Lica, mira que s'ha puesto de moda.
Un, dos, te voy a ver.
Y 1.4 91.4
Bueno, pues aquest era el Mateu Lic a partir de doble, en aquesta cunya també amb Sandroide i Sílvia Resorte, i esperem tenir Eduardo Manos Tijeras.
Hola, bona tarda, bon vespre, bona nit.
Bueno, t'has vetllat. T'he desvetllat la identitat, no sé si la volies mantenir en secret.
No, va. No, perquè ja no sóc una persona tachada per la manxa, ara ja no sóc un pestoso.
Per l'estigma, parlant d'estigma.
No.
Parlant de silenciaments i estigmes avui...
I que espero que estigui tan juvenil com sempre.
Molt bé. Doncs, Manos Tijeras, no sé si escoltaves el programa, hem tingut entrevistades de luxe, parlant-nos de coses que ens afecten directament, una mica els Majares.
La primera entrevista he pogut escoltar millor que la segona. Perquè la segona, entre que m'han trucat al Servei Epidemiològic de Catalunya i que llavors he anat a celebrar el fet que m'han dit que en realitat sóc negatiu, perquè si no saps el dia, tia, jo estic confinat, ara no, però per una constipat ordinari, a prop, em van dir que em tornés a la prova i la segona prova que em vaig fer la PCR aquí fa rock and roll la PCR que em vaig fer va sortir negatiu però es van perdre les etiquetes, no sé quin rotllo va passar, que després vaig constar com a positiu i llavors he hagut de fer tot el trisco d'avisar els meus contactes estrets i aquestes coses.
Vaja.
I finalment pues, vaig repetir la prova i em van trucar al cap el dissabte que s'havien equipat el primer tingut aquí.
Impeachment, eh?
I res, que sóc negatiu.
T'escoltem tallat, tot s'ha de dir, eh?
Pot ser, ostres, perquè estic encara a la sala confinada, vaig intentar moure'm una mica, però... Ara estic millor que...
Bueno, entretallat una mica. Per qui no hagi sentit la pensió, diguen a Dones Tijeras, no sé, ho has dit, ens trobes des de la Osona Rebel, des de Torelló.
Sí, des de la Vila Seca. Osona Rebel, la zona 1. Doncs, sí, des d'allà a comarques, entre que hi ha el confinament municipal i això, doncs no puc venir als Majares. I, bueno, com avui tinc 5 minuts per trucar, no?
Mm-hmm. Mai tant.
Perquè ja trobo a faltar, i, bueno, en aquesta època de canvis i de celebracions, també, doncs, un missatge d'amor a tots els contrabandistes, que tirem endavant a tot això, que posem grans antenes, grans torretes, i que no defallim, que no hi tregua, no?
Ho has escoltat, no? A més, avui en principi estava sol, perquè doctor Axioma tampoc ha vingut, prudentment, però pues, ha aparegut celestialment, miraculosament, Albert Nicòsia.
Mm-hmm.
I... Sí, i aquí recordant pues, també tots els vincles que tenim amb aquest vetusto estudi, no? D'aquests 30, ja que celebrem 30 anys, pues, tot el que pot haver passat 30 anys aquí, mm-hmm. en aquest pis, que són unes quantes coses.
Molt bé, doncs això m'ha fet molta il·lusió sentir l'Albert també. I res, doncs com que suposo que ho de fer una mica de gendeta, us deixaré ja. Vale?
Molt bé, doncs esperem mantenir-te aquí en breu.
Home, esperem que sí, si no, però haurem d'intentar investigar, com havia dit que faria que no he fet. Doncs a veure com puc participar al programa. Vale?
Molt bé, i aprofitem ja que ens has trucat per recordar que per celebrar els 30 anys pues, hi ha merchandising fantàstic, no són samarretes negres només de tio, sinó que hem fet tasses i mans, que sumen a les bosses, i que n'hi ha de Majares, que n'hi ha també d'assemblea de Majares.
Jo en vull alguna, vull dir que...
Les hem de guardar, clar, però a sobre li guardarem, dèiem, no? O si sigui, algun dia arribem a tenir la seguidora, seguidor número 1000 al Twitter, que no ens falta gaire, pues de tenir un detallet i regalar-li alguna cosa. Potser serà un imant, només, o potser serà una tassa, depèn, ja veurem si ens enrotllem.
Jo deixo una tassa, però...
Clar. Molt bé, Manos Tijeras, escolta, doncs et posarem, ja que t'agrada el rock and roll i travestir-te una mica, et posarem els New York Dolls.
Sí.
Ja que ens ha deixat el senyor Sylvain, no només el Boni de Barricada, aquestes setmanes són devastadores pel món de la música.
Plegats, vull dir, al final això és inevitable.
Inevitable, totalment. Però bueno, una excusa per escoltar un temazo que aquí...
Una recomanació d'un llibre.
Ah, fes, dispara.
Que era, no sé si ho coneixeu, ja és una miqueta antic, però aquesta història de l'humanitat o això que tens, que diu?
A veure, torna a dir, que s'ha tallat.
Com el nom de la nostra espècie de savis.
Com has dit, torna a dir?
Sapiens.
Ah, sap.
El Yuval Noah Harari. Un escriptor que n'hi ha assumit per l'imperi britànic o el que sigui, o els Estats Units.
Molt
recomanable. Ja faré una crònica, perquè també hi ha un còmic...
Em prenem nota pel podcast, perquè quedi ja escrit.
Super. Pues vinga, un petonesú.
Vinga, una abraçada. Ojo amb les personality crisis.
Yeah.
Llur dolç. Salut.
Yeah.
Bueno, igual que sumem la recomanació de Sapiens que feia Edu d'aquest llibre, a també a una altra recomanació en temps de neu, com els que hem tingut aquesta setmana, pues un còmic que es diu Nieve en los bolsillos, d'un clàssic del còmic català que és Quim, habitual al Jueves i altres revistes, també el Víbora, etc., i que parla pues, de la seva experiència primera persona d'immigrar a Alemanya a finals dels anys 60 i pues, bueno, pues, tot el que suposava per la comunitat espanyola o catalana anar fins allà a buscar-se la vida. Molt recomanable. I anem fent agenda, perquè ja sabeu que acabem a mitja hora. Comencem amb els nostres amics i amigues de l'Ateneu Llibertari de Gràcia, que el tenim sempre present, ja sabeu que el teniu allà al carrer Alzina, a Vila de Gràcia, que tenen un blog, que és ateneulibertarigracia.wordpress.com, i que van fent les seves activitats. Si no passa res, per exemple, tenen el dilluns, el dimarts, dia 19, la projecció del documental L'Àlia, de Sílvia Munt, i una xerrada sobre el conflicte saharaui amb Carles Port. Tot això organitzat per Agita't Gràcia. I entre el dijous 21 i el dissabte 23, jornades sobre efectes socials del confinament. També us recomanem una trobada telemàtica que fa una gent que vam entrevistar fa un temps, que és la gent de l'Obrera de Sabadell, un espai molt recomanable, centre social, pues amb el títol Donem impuls a l'Obrera, 23 de gener a les 6:30, doncs totes les que estiguin interessades o ja participen de l'Obrera estan convidades en aquesta trobada per impulsar. Busqueu per xarxes el dic per connectar-vos i busqueu l'Obrera. Pues, contrabandits, contrabandides, aquí teníem els New York Dolls, que era aquesta banda de Nova York, protopunk per molta gent, on estava, va estar al seu moment el Johnny Thunders, ja ha desaparegut, i on el Sylvain pues, era qui portava la veu cantant, i d'aquí hem pogut escoltar un dels seus hits més coneguts com el Personality Crisis. Aquest personatge, de fet, també havia actuat en solitari, i aquí l'havíem escoltat algun cop. De fet, si no m'equivoco, també havia estat fins i tot entrevistat, perquè havia tocat aquí en el Sidegar, que tenim aquí mateix a la plaça Real. Doncs ara passem a escoltar una cançó que jo no sé si al nostre convidat li farà il·lusió o no, però jo crec que potser sí, perquè té bastant és un grup que té vincles amb Nicòsia, que és la gent de Chesudaka, i ho farem perquè hi ha un concert que esperem que es faci, perquè ara mai amb aquests temps que corren mai pots saber que s'anul·la i que s'acaba portant a terme, però esperem que es faci, perquè és per una bona causa, és un espai pues, també diem proper que està programant, cosa que no és fàcil ara mateix, i és que és un concert en suport o benefici de la xarxa de suport del Carmel, d'aquest barri de Barcelona, on nosaltres, de fet, fins fa pocs dies hem tingut l'antena, i al Turó de la Rovira, i que d'alguna manera és el segon barri de contrabanda. Doncs en l'espai Bocanor, del carrer Godells 37-45, que és l'espai jove d'aquest barri del Carmel, doncs van programant, i el dia divendres 22 de gener a les 19 hores tenen programat aquest concert de Chesudaka, a banda argentino-colombiana barcelonina, de rock i cumbia alternativa, podríem dir, però que fa una barreja de tot tipus, i que us, bueno, pues que us recomanem. De moment, si us sembla, posarem una cançó que al seu moment ens va, bueno, l'any passat o així, van treure com a avançament d'un disc, que no sé si van arribar. Ah, mira, sembla que no la podrem posar. Volíem escoltar la de la de Somos Luz. Bueno, de moment, després mirarem si la podem fer. Farem una altra que potser també té a veure amb els temps que estem vivint. És La Ley del Miedo, és una cançó clàssica d'ells, de les conegudetes de fa anys, però ara l'escoltarem una versió recent que feia amb una banda que ens agradava molt, que sé que a Manos Tijeras li agraden molt, que són Les Manos de Filippi, Manos de Filippi d'Argentina, banda que va estar afincada a Barna un temps, i van tornar allà. Pues, la reversió d'aquest clàssic d'elles, de Chesudaka, amb la col·laboració dels de Manos de Filippi i amb una lletra que desgraciadament pues, està totalment vigent. Venga, Les Manos de Filippi, Chesudaka, La Ley del Miedo. I aprofitarem per anar fent les últimes coses d'agenda.
Te tienen que pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, que ampara su poder en tu silencio. Y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui. La ley que reina y que tortura tu vivir. Sácalo pa' afuera, cantando, gritando, y que se lo trague el que te aterrorice. Nunca pa' adentro, siempre pa' afuera. Hacer que el miedo sea la cadena, que tire pa'lante, que tire fronteras, que tire esa bomba que el poder no espera. Y que el miedo lo tengan ellos, los que quieren un mundo de ricos, plebeyos, turistas, esclavos, unos inmigrantes, otros refugiados, niños hambrientos, niños mimados. La ley del miedo te impone salir pa'lante con todos los tapones y se la traguen esos cabrones. Que quieren del miedo, solo sus favores.
Bueno, ja que hem parlat de xarxes de suport mutu, també de migració, pues recomanem una xerrada en línia virtual el dia dimarts 26 de gener a 7:30, Migraciones, Régimen Alimentario y Redes de Apoyo Mutuo, a les 7:30, organitzat per la gent de Jornaleras de Huelva en Lucha. Com que ara les fronteres per participar actes se'ns desdibuixen, pues us recomanem. I també, tot i que sigui en el CCB, en un espai institucional, una xerrada que creiem que té molt a veure amb coses que hem parlat en diferents entrevistades i sobretot els mesos que fèiem el programa Confinades, que porta el títol Cos i pandèmia, els efectes socials del confinament, i és a càrrec de l'escriptora i activista queer Wendy Delorme i una artista investigadora que es diu Joana Moll. Això serà el dijous 28 de gener a les 6:30.
Mirando, escuchando, esperando que todo para bien, estén evolucionando. Este mundo, la de la sociedad, miedo generando a toda la humanidad.
I unes altres jornades, en aquest cas a l'àmbit educatiu, Podemos decolonizar la educació, experiencias, retos y estrategias pedagógicas antirracistas, a la BONE, a aquest espai feminista, al Centre Cultural Dones Francesca Bonbasó, també Ciutat Vella, Sant Pere Més Baix 7. Bueno, aquests eren els Chesunaka, recordeu, en aquest concert de Pro Xarxa de Suport al Carmel, divendres dia 22 de gener, a l'Espai Boca Nord. I a l'Espai Boca Nord, dir-vos que també estaran, ja que intenten seguir fent concerts, La Chunga, el divendres 29 de gener a les 7, allà a l'Agudeix 3745, barri del Carmel. Bueno, doncs, nosaltres ja despedim amb res, dues notícies. Una és que estem contents que un dels col·lectius que vam entrevistar fa poc, que és Desenruna, del barri de Vallcarca, ha aconseguit l'objectiu amb la seva campanya de micromecenatge, que ens van explicar, que deia Vallcarca serà rural o no serà, amb la plataforma Verkami. De fet, ahir, dia 16 de gener, vam fer una jornada de feina a diferents solars d'aquest barri, ens ho van explicar, ho podeu recuperar al podcast de majares.condolanda.org. I l'Albert també ens volia comentar una campanya, no?, i que desgraciadament ha estat d'actualitat darrerament.
Bueno, per tota la gent que no s'ha assabentat de lo que ha passat a Badalona, en el col·lectiu de companys del Senegal, la majoria que són del Senegal la majoria són homes d'uns 30 anys que vivien en una nau industrial a Badalona, al costat del carrer Tortosa, i bueno, no tenien llum ni tenien aigua perquè el senyor Albiol li va tallar la font més propera per agafar l'aigua, i portaven ja uns 12 anys allà. La majoria eren pescadors al Senegal, i el govern espanyol i marroquí doncs va pactar amb el govern senegal que poguessin pescar tots els vaixells espanyols i marroquís i algun europeu més, i robaven tot el peix, i ells tenen el plat principal del seu poble és arròs amb peix, i no tenien peix per menjar, els van treure els peixos de la boca els espanyols i marroquins pescadors en un gran vaixell nevera, i per això venen aquí. No és que venen per fer turisme, no, és que els hi treuen el menjar, no? Bueno, per molta gent ja ho sabeu, que no estic dient res nou, però i aleshores va haver un incendi, o vés a saber qui va ser la causa de l'incendi, i el senyor Albiol té la seva estratègia allà dels seus amics veïns, no?, col·laboradors de la seva història fantasmagòrica que s'inventen, no?, per posar els veïns en contra d'aquest col·lectiu de companys, no? I la situació doncs és molt greu, hi ha hagut morts, van morir cremats tres persones. Es van posar en contacte amb els familiars des del Senegal, no?, algun company, un altre Alberto, es va posar en contacte per a la família i enviant fotos i coses i de les persones que havien mort, no?, cremades. I darrere d'això doncs s'ha creat un col·lectiu que es diu Almas Quemades, i que està intentant crear-se i formar-se per lluitar, i que tothom s'afegeixi a aquest col·lectiu Almas Quemades de lluita per la defensa de la llibertat i dels drets, no? I aquestes coses són les que estan passant a Badalona. I bueno, ara van tirar tot l'edifici al terra en unes grues d'aquestes impressionants, i la gent continuava, els companys continuaven en tendes de campanya en el solar que ha quedat allà, i també s'ha fet una exposició. Un company del Senegal també ha fet una exposició de fusta, d'escultura, de talla de fusta, sobre símbols de l'Àfrica, no?, del West African, i s'ha fet una exposició primer a Badalona, i ara també les podeu visitar aquí a la llibreria Junta de Comerç número 20. Hi ha la llibreria La Panamèrica aquí al Raval, i podeu visitar-la a partir del dilluns, a partir de les 5 de la tarda.
Del dilluns, de demà dilluns 18. Sí. Molt bé, doncs ahir queda dit el Mas Quemades, i ja ens hem de marxar. L'Albert ha dit una cançó, ha recomanat per acabar. Tu mateix, si la vols presentar, perquè ens hem de pirar ja.
Breaking the Law, de Judas Priest.
Pues ahí queda tot dicho. Venga, pels amants del Lethal Edge, segur que els simularà. I res, tornem d'aquí dues setmanes. Esperem que m'adoro de Mones Tijeres o amb Doctor Axioma. També esperem tenir les companyes de salut entre totes perquè ens parlin del manual d'autogestió per la Covid-19. i esperem sobretot poder retornar a l'FM. De moment, contrabanda.org o escolteu-nos per l'app de Mosca TV o Radio Garden, etc, etc, etc.
La asamblea de Majaras
se va.
¿Por dónde?
Ha venido.
Venido.